Des dels 15 anys en viu fora de casa i ara amb 22 la trobem a Zuric. Sempre va saber que volia ser pilot, des dels primers viatges amb avió amb els seus pares. I va aprovar amb bona nota l'examen de l'Agència Aeroespacial Europea. La nostra convidada, la castellarenca Ivette Clapés, estudia per ser pilot comercial. La tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ivette, ara la Carme explicava una mica la teva trajectòria. Ets molt jove, vius a Zuric. Quin és el teu objectiu vital?
El meu objectiu vital és aconseguir, bueno, acabar aquesta carrera de pilot i poder viure a Suïssa, a Zuric, i que em donguin la plaça en suís. Encara que primer, o sigui, no poder treballar en suís perquè necessito hores d'experiència sent pilot comercial, però sí hi ha altres oportunitats també com a seu a Zuric, que seria Edelweiss, Helvètic, i això seria ja un somni, poder treballar a Zuric.
Ets molt joveneta i a mi m'agradaria saber també quan vas decidir o quan vas pensar que seria doncs, un projecte de futur el fet de ser pilot, no?
Des de tota la vida havia volgut ser pilot. Jo només havia pensat en ser o pilot o azafat o controlador aeri, però volar i en si sempre m'ha agradat molt. Jo me'n recordo que quan era petita sempre volia anar a la finestra i he dit, mama, jo vull entrar on està el pilot, i em feia molta il·lusió i sempre se'm posava la pell de gallina quan em pujava a l'avió i dic, ara començarà a despegar i aterrar, ai, Déu meu, i m'agradava molt.
Viatjaves molt de petita amb els pares?
Sí, la primera vegada que vaig viatjar amb avió va ser quan tenia 3 mesos.
3 mesos, eh? Mm. I després, molt seguit, no? Heu fet molts viatges.
Sempre els meus pares m'han portat amb ells quan ells han fet viatges, no m'han deixat mai a casa o amb els avis, i suposo que d'aquí va néixer una mica l'amor pels avions.
Però tu sempre has estat molt viatgera, no només pel fet de voler ser pilot, sinó que tinc entès que quan tenies 14 o 15 anys ja vas dir a casa que volies anar a estudiar fora, no? Com va ser això?
Va ser una miqueta complicat. Resulta que ma mare té una amiga que va portar la seva filla a Canadà, i com que ma mare no estava segura de portar-me un any sencer a estudiar a l'exterior, va dir, fem una prova, et porto 3 mesos a fer un estatge de tennis, va ser quan tenia jo 13 anys, i aviam què tal va. El vaig fer, vaig tornar, que dic, jo em vull quedar ja, o sigui, vull aquest inici de curs, el vull començar a Canadà, i mi mare, no pot ser ara mateix, perquè no es poden moure els papers i tal, si vols l'any que ve. Dic, pues vale. I aquí va ser quan va començar a agradar-me molt a viatjar fora, o sigui, a estudiar fora, la idea aquesta de voler anar a estudiar a Canadà.
I això va ser amb 15 anys, te'n vas un any a Canadà?
Me'n vaig anar un any, i després vaig tornar i vaig fer segon de batxillerat, perquè he fet primer i segon de batxillerat a Canadà.
Però, esclar, per edat eres més jove, no?, per fer aquest curs. Això vol dir que tens altres capacitats, entenc, no?
Sí, però sí, jo he acabat el batxillerat amb 17. Bueno, com molta gent acaba, no? Perquè sóc de les petites, sóc del novembre... I
vaig... Ah, sí? De quin dia?
El 12.
Curiositat, eh? I aleshores fas aquest primer any, aquest segon any, també l'acabes el batxillerat a Canadà. Vas trobar molta diferència amb el sistema educatiu d'aquí amb el d'allà?
Doncs la veritat és que sí, hi ha moltes curiositats, com per exemple que allà funciona per semestres, no trimestres. Són 6 mesos i 6 mesos. I tu només fas cada semestre 4 assignatures, és a dir, de 8:15 a 9:30 fas matemàtiques, després fas una hora i mitja o tal de llengua, després menges el dinar, perquè ells dinen molt més d'hora, després fas, física, i després fas cuina. Jo vaig fer una assignatura de cuina, per exemple. Hi ha assignatures que dius, ostres, això és una assignatura? Tipo, per exemple, maquillatge, estètica, perruqueria... Unes coses que jo vaig flipar, dic, no m'ho puc creure que hi hagi... això sigui una matèria. Què passa? Que allà la diferència està en això, que tu fas aquestes 4 assignatures al mateix horari per cada dia tot el semestre, i quan acabes el semestre ja et donen unes altres 4 assignatures diferents.
Mm-hmm. És com més concentrat, diguéssim.
Exacte.
Aleshores, acabes en el batxillerat i què és el que passa? Tornes aquí, te'n vas a un altre país a estudiar...
Bueno, quan jo vaig fer segon de batxillerat, vaig fer el segon de batxillerat a Canadà i vaig estudiar per fer una prova per les persones espanyoles que estudien a l'estranger, que és com una mena de pau, però és una mica diferent. La vaig aprovar, bona nota, i després jo vaig dir, bueno, què vull fer amb la meva vida? Jo sé que vull ser pilot, volia ser pilot a Lufthansa, o al grup Lufthansa, més aviat, que és un grup d'aviació molt gran a Europa, que està a Lufthansa, Suís, Àustria, o sigui, són els països on l'aviació té un gran poder, no? I vaig dir, bueno, quins són els requisits? La LAMA és un dels requisits. Doncs vaig pensar, què haig de fer? Doncs pues, haig d'estudiar la mà. I d'aquí vaig anar buscant escoles i vaig dir, ostres, hi ha una escola a aquest poble que diuen que està molt bé. Ho vam mirar amb mi mare i amb el meu pare i vam dir, bueno, vale, t'enviem allà i aprens a la mà. Vaig fer 2 anys allà, a una ciutat d'Alemanya, del sud d'Alemanya, que es diu Freiburg, i vaig aconseguir el B2 de la mà. Després me'n vaig anar a viure... Bueno, allà vaig conèixer la meva parella i vaig dir, bueno, pues, ell és de Suïssa, de la part italiana de Suïssa, i ens vam anar a viure junts a Suïssa, a la part alemana. I jo allà vaig fer... Em vaig preparar per l'examen de l'Agència Aeroespacial, em vaig presentar, la vaig passar, i després em vaig presentar al grup Lufthansa, a l'escola de vol del grup Lufthansa. A l'escola, bueno, vaig fer unes proves que em van anar bé, però no em van acceptar perquè tenia el B2 de la mà i no el tenia el C1. O sigui que vaig dir, ostres! Però bueno, això no em va detendre perquè vaig anar a escoles, vaig tornar a fer una mica d'escola, vaig anar a fer classes particulars d'escriptura i vaig aconseguir el C1.
I et vas tornar a presentar.
Em vaig tornar a presentar i vaig fer el... No, allà no m'he tornat a presentar perquè m'havia d'esperar 2 anys. I llavors jo 2 anys no em volia esperar. Llavors dic, no, a mi una altra escola, faig allà les pràctiques, faig allà els exàmens i ja m'hi presentaré a l'aerolínia. Perquè si m'hi presentava a l'escola Lufthansa em donaven prioritat en poder entrar a la companyia. Per això m'interessava. Però si no ha pogut ser, no ha pogut ser.
I aquestes classes de vol, és a dir, tu les teòriques les fas allà, no?, a Suïssa, a Zúric, però tu després vens a Sabadell, a l'aeroport de Sabadell, a fer les pràctiques. Com és això? Com és que et deixen venir aquí a fer les pràctiques?
Perquè jo faig un tipus de curs que és modular. Hi ha 2 tipus de cursos. Un que és integrat, que tu has d'assistir presencialment a l'escola a Barcelona. O sigui, ho has de fer tot en aquella escola. La teòrica i les pràctiques. I jo faig un curs modular, que és un altre estil de curs, que jo ho puc fer a distància. Puc fer les classes a Zúric i puc fer les pràctiques aquí a Sabadell.
Així també aprofites, no?, per venir a veure la família. No sé si l'escola és aquesta, perquè ho hem de dir, la gent no et veu perquè és un programa de ràdio, però vens amb l'uniforme de pilot i posa EAS Barcelona. Sí. Aquesta és l'escola, no?
Exacte.
Molt bé, vas amb corbata i tot, eh? Sí, és no obligatori, això?
Sí, però és que no m'agrada. A mi mare ja li vaig dir, ostres, jo la corbata no la vull portar. I mare, o ho portes tot o no portes res.
Clar, clar.
I clar.
També és uniforme, no? És l'uniforme de la feina. I de moment, com van a aquestes primeres classes de vol? Et sents còmode? T'agrada? És el que t'esperaves?
Aviam, a mi m'estan agradant molt. Ja porto 30 hores de vol.
30?
Ja porto 30 hores de vol i dintre de poc em deixaran anar sola per primera vegada. Jo estic molt emocionada i nerviosa perquè dic, ostres, sola, saps? Que jo no està l'instructor, que si jo faig alguna cosa malament, sóc jo la responsable, sóc a mi em passarà alguna cosa, no? Dic, ostres, tota la responsabilitat, tota aquesta pressió és només meva. Ara vaig tranquil·la, tinc l'instructor, però, ostres, m'haig d'anar conscienciant que dintre de 0, dintre d'uns dies, em toca fer-ho tot a mi.
Això és com el carnet de conduir de cotxe, no? Diguéssim que quan vas traient altres carnets i vas podent portar vehicles, en aquest cas avions, de més cilindrada, per dir-ho així, no? Més grans. Ara, què és el que podries portar?
Bueno, de moment no puc portar massa cosa. Només puc portar el que estic... La Tecnam que estic portant ara, que és la P2002.
Que és com un avió privat, diguéssim.
És una avioneta molt petitona, que si posem les persones, la gasolina i 4 maletetes, pesa en total 670 quilos. O sigui, és molt lleugera. És molt lleugera, aquesta avioneta, eh? Però clar, jo no puc portar altres perquè no m'he tret el primer carnet, que és el de pilot privat. Llavors, quan acabi de treure'm aquest carnet, sí podré agafar altres avionetes petites.
I quants anys et queden per poder ser pilot comercial d'una aerolínia?
Uns 2 anys i mig, 2 anys.
Això és molt poc, eh?
Sí, sí, després m'haig d'especialitzar, m'haig de presentar, haig de fer el type rating, que se li diu, que és, per exemple, quan et vols especialitzar en un tipus d'avió. Tu quan voles, per exemple, mira, amb els 380, que és un avió que a mi m'agrada molt, que és un avió de dos plantes, si tu vols portar aquest, has de tenir com un carnet només per aquest tipus d'avió. És com, ostres, tinc un carnet de moto, un carnet de cotxe, un carnet de furgoneta... Cada avió té el seu carnet. Llavors jo després m'haig d'especialitzar i m'haig de treure el carnet d'aquell avió.
I aquest seria l'Airbus de dues plantes, el que t'agradaria portar, no? Un somni, diguéssim.
Sí, és un somni, però sé que a l'inici no el puc portar. Haig de portar un petitonet, un 320. Que aquests són els que es fan per anar, per exemple, a Barcelona-Madrid, Barcelona-París, Barcelona-Londres, no?
Ah, sí.
No un Barcelona-Nova York. Això ja s'utilitzen uns molts més grans.
A poc a poc?
Sí, sí.
Clar, abans has dit que havies fet l'examen a l'Agència Aeroespacial. Aquesta és l'agència, diguéssim, dels astronautes, també, o no?
Sí. T'ho demanaven com a requisit per... Era un requisit per poder aplicar a l'escola i jo vaig dir, bueno, pues si s'ha de fer, s'ha de fer. En aquest examen entraven testos psicològics, agudesa visual... Un exemple és que em deixaven 2-3 segons per mirar 9 rellotges i que el rellotge, o sigui, cada rellotge apuntava a uns números diferents i estaven... No és com un rellotge del que nosaltres ens pensem, sinó que potser on normalment hi ha les 12 hi havia el 7, saps? Mm. O hi havia el 5 i després continuava doncs 7, 8, 9, però els números estaven col·locats de maneres diferents, no? I jo, en 2 segons, havia de dir els números que es trobàvem en certes caselles. Mm-hmm. En 2 segons així, d'una mirada, ja ho havia de saber, no? Això era una prova. També hi ha proves de matemàtiques que potser et deien 13 més 21 per 33 i tenies 20 o 30 segons per resoldre-ho.
Mm-hmm.
I física també hi havia també... testos psicomotors, que és per... Veies una pantalla, agafaves el joystick, que el joystick és bàsicament el comandament d'una avioneta, com el mando, i havies de mirar i havies de seguir unes boletes. I això era... I et anaven dient, per exemple, números, i ells et deien, cada vegada que diguis un número par, pica el botó de color verd. I per als impars, el botó vermell. I ho havies de fer tot alhora, al mateix moment.
Ho veig molt complicat, eh? Perquè jo, que sóc super miope, coordinar-ho tot ho veig complicat. Esclar, a banda d'aquesta agudesa visual i tot una sèrie de coneixements més tècnics, comentaves, no?, que els idiomes són molt importants. Vas fer la competència completa d'alemany, d'anglès. Quants idiomes necessita un pilot parlar, no? Per anar bé, diguéssim, per anar tranquil.
Mínim, aviam.
Tu quants parles?
Jo parlo 5.
5.
Jo en parlo 5. Parlo el català i el castellà perquè vaig néixer aquí a Barcelona.
Però comences a tenir una mica d'accent d'allà, eh? No sé si t'ho diuen els pares, oi?
No, bueno, és que porto des dels 15 a fora.
Clar, per això.
Bueno, és que jo català, només el parlo amb els meus pares o quan vinc i ja està, no el parlo.
Ja us deies, castellà, català, alemany, anglès...
Italià.
Perquè... Clar, la teva parella.
La meva parella parla italià perquè és del sud de Suïssa. Per qui no ho sàpiga, Suïssa està dividit per parts i es parlen diferents idiomes, no? La principal és la part de Suïssa que es parla alemà, que representaria un 75% de Suïssa, aproximadament. Després hi ha la part francesa, que representaria doncs, un 20% de la població de Suïssa. Després, una petita part, diguem-ne un 4%, que parla italià, i un 0,1% parla el romanxe, que no, mm-hmm. mai ho he escoltat, la veritat. No m'he trobat a cap persona que parlés el romanxe, però és un idioma oficial.
I a l'hora de pilotar, a banda d'aquesta agudesa visual, què és el més complicat, o què t'han explicat que és el més complicat? Perquè, com a pilot, quan es pateix més?
Es pateix més a l'hora d'aterrar i quan vas a despegar. Pel sol fet de que, si per exemple nosaltres estem a, per exemple, 10.000 peus o 15.000 peus, si hi ha algun problema o hi ha algun problema al vent o li passa a algú a l'avió, tens més temps per reaccionar i estabilitzar l'avió amb maniobres que no pas si estàs a la vora del terra. Clar, si nosaltres estem fent l'aproximació a la pista de Sabadell, per exemple, i estic molt a la randa del terra, aquest error per equivocar-me és molt més petit. Si no reacciono ràpid o si estic massa a la vora i ja no tinc temps de fer la maniobra, clar, en el meu parer i en el parer de tots els pilots és molt més perillós quan estàs a la randa del terra que no pas a dalt. Per això l'aproximació i l'aterratge en si és on hi ha més problemes, on poden haver-hi més accidents.
Uau! Una altra por desbloquejada, eh?
Sí, sí.
I bé, t'anem acabant, però, esclar, ens has explicat tota una vida com d'estudiar molt, de molt sacrifici, de tenir també un objectiu molt clar, però el teu temps lliure, a què el dediques? És a dir, tens alguna altra afició, a banda d'estar superenfocada en tot el tema de ser pilot?
Doncs sí, a mi m'agrada molt fer esport i m'agrada molt llegir. Soc una gran lectora, que l'any passat, per exemple, em vaig llegir 80 llibres.
Carai!
Trec temps per tot.
Sí, sí.
Trec temps per tot.
No sé quants són al mes, però són uns quants, eh?
Bueno, perquè jo t'has d'explicar una historieta.
Explica,
Resulta que jo... A mi m'agrada molt llegir en paper. I jo vaig començar a llegir en paper, però a mi mare em va frenar. Dius, ostres, que això són molts diners. I em va comprar el Kindle de l'Amazon, que és com una espècie de tablet,
sí,
per llegir-me'ls online. Em va pagar una em paga una mensualitat de 10 euros perquè jo em pugui llegir llibres, però a l'infinit, no? Fins a l'infinit. Llavors, no em gasto tant, però a l'inici em va dir, escolta, que ens arruïnaràs.
No, però està bé. I de quin gènere t'agrada llegir?
La fantasia m'agrada molt, la fantasia m'agrada molt. Desconnectes molt, imagines molt. Quan se'n va fora de la realitat, quan no és algo que s'assembla a la realitat, utilitzes molt més la imaginació. I a mi això és el que m'agrada. Descobreixo la meva pròpia creativitat, la imaginació, i sí, i moldejo els meus mons al meu gust.
Està molt bé. Escolta, Ivet, marxem amb una cançó, si et sembla, de Bad Bunny, que has comentat que t'agradava. Alguna en especial de l'últim disc, per exemple?
No, és que m'agraden totes.
T'agraden totes,
pots
molt
escollir
bé.
Tu, si
a mi també. Perfecte. Doncs gràcies per aquesta estona connectats i no sé si es diu així, no? Bon vol.
Jo n'em fluc.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, yo sé, la vida así, la vida así, ey, pero ponte el traje de baño, mami, que te voy a buscar, te dejo mojadita, el sol te va a secar, sí, te va a quemar, tú eres mi canción favorita, y en repeat te voy a tocar, ey, te la voy a aplicar, quiero dibujar corazoncito en la orilla, tranquila, mami, yo te cargo a la silla. Esos ojitos lindos, me encanta cómo brillan. Como una diosa puede ser tan sencilla. Ey. Y por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Tú me dices, si adentro o afuera, debajo del agua, nadie se entera. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos la carita.
Contigo me siento distinto. Hay algo cuando nos miramos. Y en el pozo nos dimos la mano. Así.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.